Mans, amb Esther Plana i Quim Rutllant.
Bon dia i bona hora. Benvinguts al Mans, un nou dissabte per obrir el cap de setmana. Aquest és l'espai de la cultura popular i l'associacionisme a la Ràdio Nacional, l'Arrel, a Catalunya Ràdio.
En aquest segon cap de setmana de Rams atípic, amb una Setmana Santa atípica i amb tota una manera de viure l'Arrel ben diferent.
Avui començarem i ens hem de fer ressò de la campanya La cultura popular és necessària, una campanya que fa setmanes que s'està gestant i que aquest matí veurà la llum amb una concentració a la plaça de Sant Jaume a Barcelona.
I és que un grup de gairebé 50 entitats de Barcelona ha promogut un manifest reclamant que es tingui present aquest sector. Bé, en pocs dies la plataforma ja ha recollit més de 250 adhesions d'entitats, coordinadores i federacions de tots els àmbits de la cultura d'arrel tradicional i l'associacionisme.
I avui escenificaran la queixa amb la participació de representants de totes aquestes entitats en aquesta concentració que s'ha de celebrar aquest matí. Coneixerem motius i queixes de com l'àmbit pateix la pèrdua de musculatura i de com de difícil n'és ara mateix mantenir el teixit social.
I és que portem un any reinventant, però les places continuen buides. Són moltes les activitats que es queden aturades i no es podran dur a terme. La setmana passada us parlàvem de passions i de com es faran aquest any i us anunciàvem que no hi haurà processó de la mort a Verges. No? Doncs sí que n'hi haurà. Atents.
Ens fixarem en una novetat que promet ajudar molt els músics, en general els de cobla en particular, la fabricació de campanes de tenora amb impressores 3D.
I passarem per la cloenda del Tradicionarius, que aquest cap de setmana posarà el punt i final a la 34a edició del festival, un dels més interessants dels darrers temps. Tant com a típic, també.
Música, per tant, i molta arrel, i moltes més coses des d'ara mateix i fins a les 7 del matí. Un Mans que us oferim amb Rosa Silloé Mas, Sergi Vives i Bové, Esther Plana i Fontanilles i Quim Rutllant i Valls.
Sou el Mans, sou a Catalunya Ràdio, l'arrel a la Ràdio Nacional.
Mans, desperta l'aborigen.
I comencem amb un grup que s'estrenava aquest dijous al CAT, a la Vila de Gràcia, dins del Tradicionarius. Són Manu Sabater, Blai Casals i Pau Benítez, amb La gravetat de Colom. D'ells, Homenots.
Thank you.
Som al Mans, per tant, som a Catalunya Ràdio i us parlem de com n'és de necessària la cultura popular.
A Catalunya Ràdio, els dissabtes a primera hora del matí, Mans.
Us ho hem dit només de començar. Aquest matí, més de 250 entitats de l'àmbit de l'arrel es manifestaran a la plaça de Sant Jaume per reclamar que la cultura popular és precisament necessària.
Entitats que volen manifestar el seu posicionament davant el reiterat tracte que les festes majors i la cultura popular han rebut durant mesos en les revisions i les diverses mesures que han aprenent el Procicat.
Un tracte que atillen d'oblit i reclamen ser tractats com qualsevol altre sector de la cultura.
En parlem al Mans, aquesta hora del matí, amb el portaveu d'aquest conjunt d'entitats, l'Andreu Bernadàs. Bon dia, Andreu.
Bon dia, com esteu?
Parlem d'aquest neguit. Sou, en aquest cas, 45 entitats impulsores, més de 250 entitats que ja s'han adherit en aquest manifest que reclama concretament que la cultura popular és necessària. Comencem pel principi. Què us ha portat a fer aquest clam i, per tant, a fer la manifestació que hi ha prevista per aquest matí a la plaça Sant Jaume?
Mira, aquest matí nosaltres ens concentrem per firmar aquest manifest. Hem fet un manifest en el qual nosaltres el que estem explicant és que no estem d'acord amb els plantejaments que s'estan fent amb la cultura popular, que bàsicament és també cultura. No ho oblidem mai, a pesar de que, diguem, l'adjectiu de popular, la connotació de popular, perquè se'ns prohibeix tot. Ens prohibeix tot sense cap raonament, sense cap plantejament seriós i amb uns greuges comparatius importants. Entenem que des de que la Mercè es van fer cultura popular fins que Reis s'ha fet també cultura popular, fins que el Nadal s'ha fet cultura popular, després trobant-nos amb un adjectiu, amb una qualificació en la qual se'ns prohibeix tot, a pesar de que l'última vegada se'ns ha dit que sí, que ara podem sortir i fer actes tancats i sentadets, és molt greu. La cultura popular és molt important al nostre país. Els plantejaments de la Conselleria de Cultura parlen de més de 500.000 persones al món de la cultura popular, de més de 5.000 i pico d'entitats que estan movent. Ja no parlem del PIB i de tot el moviment que genera, i això ha comportat aquesta queixa que, en principi, és el principi d'una reivindicació que no pararà aquí fins que ens facin cas amb les nostres peticions.
Aquí el gran problema, entenc, és el fet que la cultura popular, per decret, per dir-ho així, senzillament s'ha prohibit.
Sí.
Quan la cultura popular té molts nivells d'interpretació, d'activació i de presentació en el carrer, en els escenaris o on sigui. I aquesta és la gran queixa, no? Tothom pel broc gros quan hi ha diverses ja, capes.
És veritat, és així. Tothom pel broc gros perquè, a més, veiem que a altra gent se'ls fan coses a mida. És a dir, s'estudien possibilitats de poder fer coses especials amb gent. Qual cosa entenem i considerem que és correctíssim. És a dir, no anem en contra de les coses que estan fent positives. El que estem dient és que per què nosaltres no ens podem sentar amb el Procicat a veure quin és el marge de treball i d'activitats que nosaltres podem fer. Hi ha productes comparatius que són molt greus. A una festa, a una entitat que ara, avui, aquests dies està fent la festa major, se li ha prohibit un concert de gralla perquè és cultura popular, quan en realitat hi ha molta gent que està fent música d'altres tipus. Avui en dia els esbarts no poden assajar perquè se'ls diu que no les formacions musicals de cultura popular no poden assajar. En canvi, demà o demà passat estrenen al Liceu una obra fantàstica en la qual segur que l'orquestra del Liceu ha assajat per fer-la. Aleshores, per què aquest ha estat comparatiu? Tenim més coses, en podem explicar de més, eh? Les villes catalanes no ho poden fer-se, però en canvi les villes catalanes que estan federades aquest cap de setmana han pogut fer competició. Per què? Aquest és el per què, aquesta resposta que volem que se'ns doni i que volem discutir i parlar perquè la cultura popular pugui estar present on té que estar, que és el carrer.
En el manifest que presentareu avui dieu una cosa tan contundent com que fa mesos que, mentre les entitats es van perdent massa crítica, cada activitat que no es fa no deixa de ser, doncs, perdre allò que en diem en català un llençol a cada bugada. I cal remuscular d'alguna manera, no?
Mira, hi ha tres o quatre coses que per nosaltres són importants. Una era aquesta que t'explicava del tema de la comparativa. L'altre és el tema de les festes majors, que ja el comparem després, i l'altre és la pròpia existència de les nostres entitats. És a dir, les nostres entitats, ja des de fa molt temps, sobreviuen amb un voluntarisme i amb un treball molt important de la gent. La gent, si haguéssim de comptar les hores que la gent dedica a la cultura popular des de que comença a fer un plantejament de festa o d'activitat fins que l'acaba, no tindríem diners per pagar-lo. Però resulta que entre la pandèmia, la poca activitat i el poc moviment que nosaltres podem donar-li, la nostra gent està fent un pas enrere. Ara anem a les reunions i participa un 15, un 20, un 30% de la gent que participava abans. A part de que són virtuals i que no podem... El contacte per nosaltres, la relació amb la gent, la relació amb el carrer, és fonamental. I si això no ho tenim ni ho cuidem, ens trobarem que el mes de juliol, quan sortim a fer la festa, no tindrem gent, les associacions hauran perdut massa crítica i ens costarà molts anys recuperar aquest tema.
És evident, per tant, que, com deies, la situació és complicada per totes les entitats que són el gran gruix de les associacions, vaja, que són el gran gruix que activen la cultura popular i tradicional. Parlaves de les festes majors fa un moment. L'any passat ja vam tenir maneres vàries d'interpretar i, per tant, de dur a terme les festes majors, com es dibuixa enguany, per part de l'associacionisme.
Pues, igual que ara, és a dir, esperant a veure si després de Setmana Santa les coses es milloren una miqueta. Tots els plantejaments de festa major que s'estan arribant fins ara són amb uns elements molt tancats, reduïts, petits, amb espais. S'està perdent una gran quantitat d'activitat popular perquè no hi ha cercaviles, no es pregoen mogudes de gegants, no hi haurà castells, no hi haurà recitals de festa major, ni orquestres. Els castells de foc, jo no hi diguem. És a dir, estem acabant... La festa major que s'està plantejant ara, avui m'han comentat la festa major d'un poble proper a Barcelona. Escolta'm, una quarta part del pressupost, espais de passar a fer tota la festa major tot el poble, quatre espais tancats, amb reserva d'espai, que la que tingui reservat l'espai ja no podrà participar-hi ningú més, i per segon any consecutiu. L'any passat ja no s'ha fet. És a dir, la festa major també té un component molt popular. Els gegants, els capgrossos, tot. Ja no parlo del tema esportiu, o sigui, hi ha les bicicletades, les trobades... És que és un tema molt curiós, però... I la festa major, no oblidem, és el moment en qual el nostre poble empatitza, surt al carrer i comparteix amb els seus veïns i veïnes aquesta part de llibertat que tenim bona, eh?
Tot plegat aquest matí es presentarà en un acte. Andreu, explica'ns una mica què teniu previst fer i sabem que avui és el tret de sortida. Què hi haurà més endavant?
Mira, l'acte d'aquest matí serà un acte en el qual dos representants de cadascuna de les entitats que ha signat el document aniran a la plaça Sant Jaume, assentaran com ens demana el Procicat, tindrem la distància de seguretat, ens haurem pres la mesura de la temperatura, ens haurem rentat les mans i portarem cadascú el nostre bolígraf i signarem el document, el manifest, a nivell públic.
Fa un parell de setmanes la Conselleria de Cultura presentava el Pla de Reactivació de la Cultura Popular i l'Associacionisme Cultural amb un munt de línies de subvenció, amb un munt de reptes que proposava, un munt de maneres d'entendre la cultura popular per fer aquesta represa de cara a aquest final de pandèmia que se'ns dibuixa ara de cara a aquest estiu, la tardor.
Gràcies que l'ha presentat, perquè és un bon projecte que a nosaltres ens ajuda molt a poder sobreviure en aquest món. Però és que amb això, només amb això no podrem sobreviure, perquè l'alimentació econòmica, l'alimentació de recursos està bé, perquè permet que entitats que tenen que fer obres les puguin fer, entitats que tenen que sobreviure puguin sobreviure, però nosaltres necessitem sortir a fer la festa, a fer el carrer i a relacionar-nos amb la nostra gent.
El pla de reactivació preveia, d'alguna manera, tres dates importants per començar a activar l'associacionisme i alhora també una interlocució a nivell local amb els responsables de Procicat. No sabem si això ha sigut en paral·lel, no sabem en quin punt s'ha anat treballant.
No ho sabem, és a dir, nosaltres aquestes tres dates, Sant Jordi, lògicament, apostaríem per fer el que vulguem. El dia de l'associacionisme també nosaltres, amb el que puguem, hi treballarem al màxim. I la veritat és que el de la Fira de Manresa també és un eix important, perquè si tu amb unes dates que entenem que ja tot estarà més ben sanejat i que podríem llavors ser com a mínim el tercer i quart trimestre fossin de cara a la cultura popular millors. Però, bueno, els agraïm el que han fet, eh? Però la lluita nostra és perquè es faci un espai en el qual treballar les coses de forma diferent.
Andreu Bernadàs, responsable o portaveu d'aquestes 45 entitats impulsores i les 250 entitats que s'hi han adherit ja. Molta sort, que vagi
molt bé. Us agraïm a la vostra col·laboració i sou un element imprescindible a la nostra xarxa de comunicació per explicar el que pensem i el que creiem. Moltes gràcies.
Sardana Paradís, de Jean Fité, amb la Cobla Contemporània, una sardana que està gravada amb instruments de tensió impresos en 3D.
Desperta l'aborigen que portes dins. Mans.
Bé, no seria això, seria en parts de l'instrument impresos en 3D. Això sí, una tècnica que fa que pesin molt menys que els instruments tradicionals. De fet, la proposta és de Marc Martínez, tenora de la Cobla Contemporània.
I en temps de pandèmia doncs, ha tingut temps de posar-se a treballar per acabar amb un dels grans mals dels instruments de la cobla a la fila del davant, el mal de la tenora, que porta fins i tot problemes físics a molts músics.
Tot plegat, ens ho explica amb aquest reportatge que ha fet en Sergi Vives.
L'instrument més característic de la cobla sempre ha tingut un hàndicap important. La seva llargada i el pes de la seva campana, situada a l'extrem de la tenora, ha provocat lesions als seus intèrprets i fins i tot ha condicionat la manera de tocar-la. Ens ho expliquen tenores experimentats, com Elisenda Vilarrubias, Pau Vila o Marina Porta.
Tinc una lesió, però no està diagnosticada de fa molts anys. El dolor era tan fort...
De petit sí que quan comences... Tots hem aguantat la tenora a l'estuig.
Concretament em va provocar una tendinitis de l'espatlla dreta, que és la mà que subjecta el major pes de l'instrument.
Ara, un jove instrumentista de tenora, Marc Martínez, ha creat una campana de plàstic feta amb impressora 3D. Ell explica com li va sorgir la idea.
Jo sempre havia trobat que pesava molt, que era incòmode, no ajudava gens a la tècnica. El pes que has de suportar, no? Perquè has d'estar com en tensió. I doncs en aquests dies avorrits, diguéssim, del confinament, doncs mira, vaig tenir tot un any, me vaig posar a fer-ho, a dissenyar-ho, i amb una impressora que me vaig comprar, doncs vaig imprimir la primera campana sense claus ni res, així molt, molt senzilla, i vaig veure que funcionava bé, bueno, que ostres, que sí, que no era un somni, sinó que es podia materialitzar.
En Marc assegura que la diferència de pes es nota, i molt.
Uau, la diferència és increïble. No només en el braç, sinó en el llavi. Perquè, clar, com que l'instrument és com que vol tirar-se endavant, vol com caure si tu deixes els dits oberts. Però hi ha algunes notes, com per exemple el do sostingut, el si natural... que s'ha de fer només amb un dit o sense cap dit. Llavors, has d'aguantar tot el pes aquest que la tenora es vol moure amb el llavi. I, uau, depèn com és una mica incòmode, l'afinació se'n pot ressentir i, doncs, contra menys pesi, més còmode i més. I, bueno, no només per mi, per tothom qui l'ha provat també opina el mateix.
Ara bé, Marc, escolta, i la sonoritat? És molt diferent?
La veritat és que zero. Zero. O sigui, sempre va haver-hi la discussió, si les d'alpaca i l'alumini, que quina se sent millor, que quina se sent pitjor. Doncs, mira, ara els grans músics de cobla de les millors orquestres van amb campanes d'alumini, pintades de gris, que semblen com les d'alpaca, i ningú s'ha queixat. Realment no hi ha diferència. Qui es beneficiarà seran els músics. I aquest suposo que és el major objectiu, és el que voldríem tots. Que la tenora, doncs, que sigui un instrument que té una evolució, que continua evolucionant i que no es quedi estancat. Per exemple, no t'enganyo, tinc aquí just a davant meu una campana de purpurina daurada. Altres instruments han evolucionat moltíssim i tenen moltíssima tècnica i tenen moltíssima metodologia de construcció i, doncs, per què no la tenora ha de ser un instrument igual que els simfònics, com un clarinet, un fagot... un oboè. Doncs ha de ser tant o més.
Tenores amb campanes de plàstic 3D i de tots colors. La sardana serà colorista o no serà?
Fins les 7 del matí a Catalunya Ràdio, Mans, amb Esther Plana i Quim Rutllant.
Seguim al Mans, a Catalunya Ràdio, la real a la Ràdio Nacional... Esther, t'agraden els arrossos a tu?
M'agraden.
I t'agraden els arrossos valencians?
M'agrada, aquell punt. Sobretot l'arròs que es queda enganxadet, eh? La ferradet.
Doncs la proposta d'avui d'en Lluís Marmi, de l'altra llibreria, és sobre els arrossos valencians.
Llegeix la festa.
Hola, família. Abans d'explicar-vos el llibre... d'aquesta setmana, quasi us he d'explicar una història, eh? Perquè sapigueu, els llibres que arriben a l'altra llibreria, normalment, doncs són o gent que m'avisa que s'ha editat el llibre, o que editorials que em fan saber les novetats, però hi ha una font d'informació, per mi, imprescindible, que són els mateixos clients, les mateixes persones que em coneixen, que m'expliquen la tipologia de llibres o novetats que surten al mercat, que poden interessar anomenades amb temes de cultura popular i tradicional. Aquest llibre que us porto, l'IDEC, perquè si no hauria passat totalment desapercebut, amb en Vicent Marquès, un estudiós de la cuina tradicional, em va fer saber que havia sortit un llibre que es diu L'arròs i el seu món, 100 receptes valencianes, de la Txelo Peiró i editat per Tívoli. Estem parlant d'un llibre d'arrossos. Però aquest llibre, la gràcia, és que a part de les receptes molt ben explicades, amb fotografies molt boniques i tot pels amants de la cuina perfecte, hi trobareu tot el que envolta l'arròs. De manera que hi trobareu explicacions de com mesurar l'oli, trobareu explicacions d'on ve el safrà, o fins i tot trobareu temes dels mercats, quantes llibres de receptes trobeu, per exemple, que en parla de els cargols i la seva utilització. Per tant, un llibre molt interessant per menjar, per descobrir el món de l'arròs i el que l'envolta, i sobretot per llegir i fer festa. Fins la setmana que ve.
Aquestes i altres propostes les trobareu a tradillibreria.com.
A Catalunya Ràdio, els dissabtes a primera hora del matí, Mans.
Les passions enguany són de butxaca, són estàtiques, simbòliques i per streaming. Les entitats que organitzen aquests multitudinaris esdeveniments, tant de participants com de públic, s'han hagut de reinventar i d'inventar fórmules per fer-les possible.
Una de les representacions més ancestrals al nostre país, atàviques i ben conservades, és la passió de Verges amb la dansa de la mort. Bé, dijous no es farà, ja ho vam dir la setmana passada, que és quan tocaria, dijous de Setmana Santa.
No, però sí que es podrà veure una dansa de la mort molt especial. I és que Televisió de Catalunya dijous que ve la nit emetrà una peça que s'ha enregistrat sobre la dansa de la mort de Verges.
Una processó molt especial, sense públic, però feta expressament perquè arribi a tothom. És una proposta del creador i director Lluís Danés amb el patrocini de la Direcció General de la Cultura Popular i Associacionisme de la Generalitat de Catalunya.
De la força de l'espectacle i del que en podrem veure n'hem parlat amb en Lluís Danés mateix.
Jo sóc un profund admirador de les expressions artístiques d'arrel popular, siguin coreogràfiques o siguin teatrals. A mi m'han servit molt per agafar elements d'aquestes expressions i portar-les als nostres dies o treure-les de context, perquè sempre en el fons hi ha una cosa com de veritat, com atàvica. Suposo que és pel fet de pel qual es van provocar o pel qual es van crear, no? Hi ha aquesta relació entre l'home i la natura, el temps, bé, les grans reflexions. En el cas de la dansa de la mort de Verges és evident, aquesta dansa que ens recorda la fragilitat de l'ésser humà davant d'una pandèmia de fa centenars d'anys que ara té tanta vigència. Per tant, és un ritual de teatre itinerant antiquíssim. Jo penso que és més fàcil de ballar que d'entendre. És un ens recorda que la mort no té ni hora d'arribada, però que sabem segur que arribarà. A mi em sembla meravellosa, o sigui, tant la dansa de la mort com altres expressions d'art popular m'han servit moltes vegades i continuaré fent-les servir per barrejar-les amb altres expressions artístiques molt més contemporànies. De fet, jo penso que són tan atàviques i són tan ancestrals que són absolutament contemporànies. La voluntat d'aquesta petita peça audiovisual és que la dansa de la mort no deixi de ballar, encara que aquesta vegada sigui en diferit i de forma audiovisual, però que no deixi de caminar pels carrers de Verges des d'on fa centenars d'anys que dansa la nit de Tots Sants. La voluntat és agafar l'essència plàstica i visual d'aquesta dansa tan estranya, tan austera però a la vegada complexa, on els esquelets caminaran per uns carrers de Verges buits durant la nit de Tots Sants, recordant-nos la fragilitat de l'ésser humà i de que la mort no té hora d'arribada, però que arriba segur. Això ho farem en una peça molt breu, 6 minuts aproximadament, a través de la qual veurem caminar pels llocs més emblemàtics del poble de Verges, el carrer dels Cargols, altres carrers, la sortida, arribant a dins l'església, on a la dansa de la mort finalment farà una reverència davant de Jesús crucificat. Tot això amb un acompanyant de luxe, Lluís Llach, amb la seva veu, ens farà com de Cicerone per aquest camí tan estrany que fa la mort cada nit de Tots Sants, de lluna plena, pels carrers de Verges, i que aquest any més que mai té sentit que la dansa de la mort, dansa de pestes, una de les més antigues d'Europa, torni a ballar en la seva dansa macabra pels carrers. Espero que us agradi. A mi és una de les coses que més de gust em ve, rodar-la, perquè té unes possibilitats plàstiques, visuals i estètiques absolutament brutals, i que ens permet que una cosa tan atàvica, tan antiga, tingui una potència visual absolutament contemporània.
Ben atents, doncs, Dijous Sant, al vespre, a TV3, emissió d'aquesta dansa de la mort de Verges en versió confinada.
Mans, amb Esther Plana i Quim Rutllan.
Aquest cap de setmana tanca les portes la 34a edició del Tradicionarius. Ho farà demà diumenge amb els Luarn a l'Obre. Ells venen a presentar Vieiras e Vieiros, històries de peregrinos, i han hagut de fer dues sessions perquè hi ha hagut un sold out a 6:15 i a 8:00 PM. N'hem parlat d'aquest Vieiras e Vieiros amb el líder del grup, Vieito Romero.
Este es un trabajo conceptual también sobre la figura de los peregrinos. La gente siempre nos dice, claro, sobre el Camino de Santiago, pero es que caminos a Santiago hay muchísimos. El principal es el francés, pero realmente hay muchísimos caminos, 10 oficiales, muchísimas derivaciones que traen la gente hasta Compostela y finalmente esas derivaciones finales al mar, que son Fisterra y Muxía. En este caso pues nos centramos en la figura de los peregrinos, que son los que hacen estos diferentes caminos que llegan hasta... Mira, hay un poco de todo. El cierto es que el flujo de gente desde tiempo inmemorial, porque ya no es solamente la peregrinación cristiana a Santiago, a Compostela, sino que es anterior. La Vía Láctea pues trazó un camino, una ruta que pueblos anteriores al cristianismo pues ya hacían. En cualquier caso, sí hay una fuerte impronta cultural desde que se instauró el Camino de Santiago en el siglo XII, y los peregrinos pues fueron un flujo importantísimo de gente llegada de lugares recónditos de toda Europa en su momento y actualmente del mundo. Toda esa gente era portadora de culturas, era portadora de formas de hacer, de formas de vivir, y de alguna manera el hecho de que vinieran a Galicia fue una forma de enriquecer nuestra propia cultura también, gracias a las aportaciones que esta gente nos traía desde distintos lugares del mundo, ¿no? Yo creo que esto era una especie de globalización en pequeñito y al mismo tiempo en grande, porque en aquel momento tenía que ser algo impresionante ver llegar gente desde Armenia, desde las Islas Británicas, desde distintos lugares, ¿no? Como te decía, de toda Europa y de Asia incluso. Y bueno, creímos que era interesante tratar toda esta temática que abarca muchísimos campos, ¿no? vieiras e vieiros, historias de peregrinos, peregrinos portadores de las vieiras, que hacen los diferentes vieiros, que en gallego los vieiros son los caminos, digamos, primitivos, ancestrales, ¿no? Que después se conforman en grandes caminos. Lo que quisimos hacer fue una especie de banda sonora sobre 14, aportando 14 historias de peregrinos que están combinadas con sonoridades que nosotros mismos grabamos en un tramo que hemos hecho del camino francés desde Obierzo hasta Galicia, por eso los 27 temas de un solo CD, porque son 14 temas, digamos, de música y 13 temas de sonoridades propias del Camino de Santiago, es decir, la banda sonora real del camino, natural y humana del camino, está combinada con todas estas historias. Y por otro lado, pues está el otro CD, que es un CD recopilatorio, donde nosotros incluimos todos esos temas de temática xacobea y de temática de peregrinos y de la lírica medieval galego-portuguesa muy relacionada, y los pusimos ahí también, porque yo creo que es complementario, ¿no?, con este nuevo trabajo. En ese disco hay muchísimas colaboraciones, ¿no?, como Carlos Dín, Pablo Milanés, Ismael Serrano, muchísima gente que colabora con nosotros y que yo creo que enriquece mucho el trabajo.
I és que, malgrat totes les dificultats d'aquest 2021, amb aquesta edició ha quedat demostrat que la música d'arrel és música contemporània i que tenim una de les millors generacions d'intèrprets i creadors de música folk de la història.
I que té interès, perquè el 34è Festival Folk Internacional Tradicionarius tanca amb una assistència de més de 7.000 persones, un 91% d'ocupació en totes les sales on s'ha programat.
De tot plegat, n'hem parlat amb la directora del festival, la Carol Duran.
Sota una olivera. Doncs el Festival Tradicionarius d'enguany creiem que hem assolit els objectius que teníem en ment. Ha anat molt bé a nivell de públic. S'ha notat i hem notat doncs, aquesta necessitat de tothom, no? De poder anar a concerts, de consumir cultura i de tenir doncs, aquest espai de trobada, no? Que en el cas nostre doncs, és el Festival Tradicionarius. La veritat és que ha anat molt bé. I tant, jo crec que tant artistes que han agraït molt doncs, disposar d'un espai per poder mostrar doncs, totes aquestes feines i aquests treballs que s'havien fet en confinament i també doncs, de part del públic, no? De poder-los visualitzar i poder-nos trobar al festival i nosaltres com a programadors, no? de poder tenir també doncs, aquesta satisfacció de crear aquest espai de trobada per tots. La veritat és que molt, molt contents. I també doncs, amb aquesta voluntat de continuar, de poder continuar doncs, amb aquesta col·laboració en el futur i poder doncs, portar doncs, altres propostes a un espai tan bonic i tan emblemàtic com el Palau i fer-les arribar al màxim de gent possible, no? Perquè l'objectiu també és fer arribar, traspassar aquestes fronteres i fer arribar la música d'arrel al màxim de gent possible. El Palau de la Música ha estat una col·laboració que hem engegat enguany, que per nosaltres ha estat com una perleta no? dintre del festival. La valorem molt positivament perquè crea sinergies no? amb altres espais culturals, equipaments culturals del nostre país i en aquest cas i concretament un espai tan emblemàtic com el país, doncs, com el Palau de la Música, doncs, per nosaltres és un regal i n'estem molt contents. És crear aquesta xarxa no? d'espais, poder arribar doncs, a llocs amb un aforament més gran que en el nostre espai al CAT doncs, no teníem doncs, prou espai doncs, per poder acollir propostes que tenen un públic més ampli, poder arribar també a nous públics, ens ha permès doncs, generar doncs, aquestes sinergies que ens han fet que es puguin fer aquests concerts tan meravellosos com ha estat doncs, a la Barcelona Gypsy Balkan Orquestra i el cas del Rodrigo Cuevas que fins i tot doncs, va exaurir les entrades del primer dia i vam haver d'obrir un segon dia. La veritat és que ha estat fantàstic per tots, estem molt contents tant artistes com des del festival i també el públic que ha vingut, no? que ha estat un regal poder-ho dur a terme. Ens hem adaptat, ha estat un any difícil per tots i en els anys difícils, en els moments difícils, és quan es creen les oportunitats. I així ho hem fet, hem intentat buscar doncs, aquests espais diferents per poder acollir les propostes i poder-les fer arribar al màxim de gent possible. I ens hem reinventat, no?, buscant opcions, ja siguin aquests formats híbrids en el trat digital, no?, a través de propostes, a través de les xarxes, com amb concerts en directe. Jo crec que una mica és això, no?, que amb la pandèmia ens hem reinventat tots, ja en el moment del confinament com ara mateix, i això ha arribat per quedar-se, així que aprofitem doncs, aquestes noves aventures, no?, que hem hagut d'emprendre i perquè es quedin a casa i que les puguem gaudir.
O Peregrino Agochado, des del Vieiras i Vieiros dels Luarna Lubre, que demà tanquen el Tradicionarios al CAT.
Perquè aquesta pausa tan llarga se'ns faci molt més curta. Catalunya Ràdio i TV3 amb la cultura.
stay with me.
Mans, dins teu.
Acabem així al Mans, que us hem ofert amb Rosa Sibler Mà, Sergi Vives i Bové, Esther Plana i Fontanilles i Quim Rutllant i Valls.
Si voleu més arrel, avui a les 7 de la tarda a catradio.cat/sardanes hi trobareu el sarda.net. Demà a 5 del matí, el musical del Mans a Catalunya Ràdio i a les 11 de la nit a ICAT i Cat Mans.
I fins i tot dijous sant, dues hores més de música d'arrel a les 6 del matí a Catalunya Ràdio. Ara marxem amb una sardana de Dani Gasulla, col·lega i amic, és amb la Cobla Bohèmia. Bon cap de setmana!